Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51 minuts, benvinguts a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Benvinguts en aquest informatiu del migdia a l'hora 14. 16 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre i l'alcalde de la Figuera, el Priorat, que acusa el PSC i el Partit Popular d'estafar els votants amb llistes fantasma. A les últimes eleccions municipals, tant els socialistes com els populars van presentar llistes, però van renunciar a tenir representació i ara l'Ajuntament funciona amb només 4 regidors i una cadira buida. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14, avui és dimecres 22 de febrer i aquests són la resta de titulars del dia. El repassem amb Andreu Pronera.
En els darrers 5 anys, l'Agència d'Energia de les Terres de l'Ebre, l'AET, calcula que ha ajudat les administracions locals del territori a estalviar en la seva factura energètica més d'1,5 milions d'euros anuals. I l'edifici de les delegacions a l'Ebre tindrà una oficina d'atenció ciutadana on es podran fer tots els tràmits relacionats amb l'administració catalana. La Cartoixa d'Escaldell recuperarà enguany el claustre major com un nou espai per rebre visites. I per últim, el casal municipal d'Ascó acull el proper 12 de març una preestrena de la Passió d'Ulldecona.
Gràcies, Andreu. La 1:52 minuts arranca a l'hora 14. I comencem amb aquesta notícia que els estem explicant des d'aquí, des de Ràdio Móra d'Ebre. L'alcalde de la Figuera, el Priorat, ha acusat el PSC i també el Partit Popular d'estafar els votants amb llistes fantasma. Recordem que a les eleccions del 2015 a la Figuera, la llista d'Esquerra Republicana va aconseguir que els 4 integrants de la seva llista tinguessin representació dins de l'Ajuntament. El 5è regidor va ser per la llista fantasma que va presentar el PSC, que va aconseguir 3 vots i que estava liderada per una exregidora de Tarragona. Després de que els socialistes renunciessin, el regidor va ser, en aquest cas, pel Partit Popular, que només havia tingut un vot, però també van renunciar. I com la llista guanyadora d'Esquerra només tenia 4 persones, la 5a cadira de l'Ajuntament de la Figuera és buida des de les passades eleccions del 2015. L'alcalde Josep Maria Porqueres critica que socialistes i populars només vulguin presentar llistes per aconseguir subvencions i els acusa d'estafar els votants.
És una mica l'estafa que es fa a la gent, no? Perquè clar, es presenta avui i sempre hi ha algú que els voti i han acabat com que no tenen cap ànim de participar. Ni, bueno, és que no són del poble, és un contrapensi. PSC va renunciar, era una senyora de Tarragona, que havia estat a l'Ajuntament de Tarragona a les primeres eleccions democràtiques que hi van haver. Va entrar automàticament l'altre que havia tingut vots, que era un del PP, que era un senyor de Deltebre. Tampoc no es va presentar, va renunciar i, bueno, llavors, com que ara hi havia temps de fer revés i només eren 4, doncs hem tingut de tirar la llista endavant amb els 4 d'Esquerra.
La participació a les eleccions de la Figuera va ser de 61 vots, d'un cens de 112 persones. Més coses. En els darrers 5 anys, l'Agència d'Energia de les Terres de l'Ebre, l'AET, calcula que ha ajudat a les administracions locals del territori a estalviar en la seva factura energètica més d'1,5 milions d'euros anuals. I gràcies a la introducció de tecnologia més eficient als enllumenats públics i les dependències municipals, les emissions de CO2 també s'han vist reduïdes, en aquest cas, en més de 3.000 tones cada any. Andreu Prunera.
A partir d'ara, tots aquests avenços es veuran complementats amb un altre projecte, el Life Cleanomics, coordinat per la Diputació de Barcelona i amb el qual s'estudiarà els efectes del canvi climàtic a les Terres de l'Ebre i quines mesures es poden aplicar per pal·liar aquests efectes o adaptar-s'hi. Marc Gastorà, que és la tècnica responsable de l'Agència d'Energia a les Terres de l'Ebre.
Amb la finalitat d'augmentar la resiliència de les entitats locals a partir de la intervenció en tres territoris, Reserva de la Biosfera del Montseny, Comarca del Penedès i Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre, al voltant de tres activitats econòmiques que són molt significatives, que és turisme, agricultura i explotacions forestals. Terres de l'Ebre és, i se'ns planteja un repte per afrontar l'impacte del canvi climàtic, ja que és un dels territoris més vulnerables de la Mediterrània, pel Delta, i on s'hauria de realitzar un major esforç d'adaptació.
Actualment, l'AET gestiona 31 ens públics i més de 1.500 subministres amb una facturació anual que supera 4,5 milions d'euros. L'agència depèn de l'àrea d'assistència tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, i ha fet aquest balanç coincidint amb els seus primers 10 anys de vida.
Seguim en l'àmbit de les Terres de l'Ebre, l'edifici de les delegacions de la Generalitat a Tortosa tindrà ara una oficina d'atenció ciutadana. Aquest és un servei que permetrà als ciutadans de l'Ebre resoldre tots els tràmits o gestions que necessiti fer relacionats amb qualsevol departament del govern català.
Aquesta oficina ja existeix a Girona i està donant molt bon resultat perquè ha permès reduir el temps de resolució de gestions i també estalviar costos a l'administració de la Generalitat. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha afirmat que la concentració de la major part dels treballadors públics en aquest nou edifici del carrer Montcada permetrà reduir de forma considerable els costos per funcionari.
Que allí se li té que resoldre al ciutadà tota la seva problemàtica. Evidentment, si la problemàtica és més complexa, que el ciutadà després pujarà al nivell 1, si ha de parlar amb el tècnic, amb el director general o amb el director territorial, o si un conseller que espera en aquella persona, però evidentment això continuarà igual. O si ha d'anar a Amposta a fer no sé què, o pujar al tècnic d'Amposta o anirà a Amposta, segon. Però la gran part, la major part d'expedients se resoldran al nivell 0, que és l'oficina d'atenció ciutadana.
Segons un estudi fet pel govern, actualment hi ha serveis territorials a l'Ebre on els costos per funcionari es multipliquen per 3. Ara, amb el nou edifici, es prendran mesures per estalviar. Així, per exemple, es disposarà d'una flota de vehicles elèctrics oficials. La previsió és que els primers funcionaris comencin a treballar al nou edifici de les delegacions a primers de juny i ja s'hi treballarà a ple rendiment a primers de setembre.
I ens fixem ara amb la cartoixa d'Escaladei. Recuperarà enguany el claustre major com un nou espai per rebre visites. Les obres estan previst que comencin el mes de juny i inclouran també la museïtzació d'aquest espai, que inclou el cementeri monàstic i restes de les cel·les on vivien els monjos cartoixans al segle XIII.
Les obres de recuperació del claustre superaran el 500.000 d'euros i estan finançades per l'Obra Social La Caixa i la Generalitat. Abans d'acabar l'any també es preveu començar amb la restauració de la façana de l'església del monestir i redactar el projecte per a construir un centre de recepció de visitants i un espai dedicat a la DOQ del Priorat. El conseller de Cultura, Santi Vilà, assegura que la intervenció donarà un pas endavant per reconèixer el Priorat com a patrimoni de la UNESCO.
Entre tots estem conjurats no només un reconeixement per part de la UNESCO, que és molt important, sinó sobretot a posar tota aquesta herència, tot aquest patrimoni a disposició del conjunt de la ciutadania, perquè és evident que aquí hi ha uns valors físics, materials, però també immaterials, que sense cap mena de dubte situen el Priorat Montsant com un país absolutament inigualable.
Per la seva banda, la responsable de jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Marina Miquel, destaca que la intervenció més important dels propers anys serà la restauració de l'antiga església monàstica, que superaria els 2 milions d'euros.
Per intentar que la cartoixa sigui no només un monument, sinó també la porta d'accés i d'explicació del priorat. No? El que pretenem és convertir la cartoixa en l'espai de referència del priorat i des d'on s'expliqui el priorat.
Escaladei és el primer monestir de cartoixans que hi va bé a tota la península i està enclavat al cor del Montsant amb vistes privilegiades i encarna els valors del silenci, la tranquil·litat i la reflexió que es volen presentar com a punts forts perquè el priorat sigui declarat com a patrimoni de la UNESCO.
I el Casal Municipal d'Ascó acollirà el dia 12 de març una preestrena de la Passió d'Ull de Cona d'enguany. La representació serà en primícia una setmana abans de que comenci la temporada regular de la Passió.
Diversos components de la Passió d'Ull de Cona ja medeixen l'escenari del Casal d'Ascó per poder adaptar l'espectacle en aquest espai. El president del patronat de la Passió d'Ull de Cona, Jordi Carapuig, assegura que l'objectiu és donar a conèixer aquesta representació i ser un referent a l'Ebre.
Si volem que el territori conegui la riquesa que tenim, ha d'haver aquesta col·laboració i, en aquest cas, aquí a Ascó ens han obert les portes per venir a fer la representació i a partir d'aquí la treballant i movent per a que el dia 12 sigui una preestrena que realment sigui impactant, que sigui un espectacle molt potent, que és el que volem fer, i que la gent surti d'aquí realment contenta de l'espectacle que els portarem.
Són els dos.